és que un arriba a la ràdio i se n'adona que té un regal per compartir amb tots vostès, no? Jo crec que vostès tenen la sensació que ho estem fent molt bé, no? Que avui el regal és preciós, no? Perquè se n'ha adonat de tot el que ha passat des d'ara fins a les 6 de la tarda, des de que hem començat el programa fins ara mateix. Doncs així igual, eh? Fins a les 6 de la tarda. Ara, d'aquí una estona, comentarem una cosa. És un tema molt interessant. Una mica estrany com a plantejament, però un cop plantejat ens el vam posar a mirar i dir, ostres, no, però si això és interessantíssim. Perquè la pandèmia, la calor, tot el que ens ha passat ens ha canviat a tots, però també als animals. El fet de que hi ha hagut canvi amb el tema de sortir de casa d'una manera o una altra, la percepció que els animals segurament tenen també sobre el comportament dels adults que els envolten, una mica tot plegat ens ha portat a que aquesta societat hagi canviat. I avui volem analitzar, fixin-se quina cosa anem a fer, eh? Aquests canvis tant des del punt de vista dels animals com de les persones. Serà interessant, eh? Ja els hi dic ara que de seguida obrirem aquesta porta i que, en principi, els resultats ens poden deixar bocabadats. Els hi dic tal qual. I després, com és dilluns, tindrem la nostra última escola de pares i mares amb en Xavi Chalé. I avui el tema que hem escollit, a mi els he dit de veritat que m'agrada molt, perquè entrevistarem un mestre d'infantil i primària, és un autor de llibres infantils que a les xarxes triomfa molt. El seu nom a la xarxa és El Hematocrítico. I el llibre, perquè és un llibre, el que té es diu Escúchalos por una crianza con empatía. Em sembla que és absolutament clau, això. En fi, coses maques que farem fins a les 6 de la tarda. Hola, Núria Ros, bona tarda. Bona tarda. Explica'ns com tenim les coses digitals ara mateix.
A veure, doncs avui us començo explicant que una cerveseria de la ciutat de Múnich ha iniciat una nova campanya que permet que els seus clients puguin pagar una cervesa amb ampolles d'oli girassol. Sí. Us explico, la cerveseria en qüestió es diu Genzinger i és coneguda per fabricar, com és evident, la seva pròpia cervesa, però també pels seus schnitzels, que és una mena de carn arrebossada.
Bona.
I què és el que va passar? Doncs que un dia els treballadors de la cerveseria es van quedar sense oli per fregir i tampoc en trobaven a cap supermercat. Una situació que els va portar a tirar endavant aquesta iniciativa que, com us deia, consisteix en aconseguir oli a canvi de vendre la seva millor especialitat, que és la cervesa. Llavors, d'aquesta manera, la cerveseria converteix els seus clients en buscadors d'oli per no trobar-se de nou amb la mateixa situació i al mateix temps doncs, poden continuar venent cervesa i, a més, garanteixen que podran satisfer la demanda de qualsevol plat que hi ha a la carta. I si ens hi fixem bé i fem números, doncs als clients els hi surti molt a compte l'oferta, ja que estem parlant d'un intercanvi d'un litre de cervesa per un litre d'oli i ara mateix el preu del litre de cervesa és de 7 euros, mentre que el de l'oli està al voltant dels 4 i mig.
Un litre de cervesa 7 euros?
Sí.
Caram.
Sí, sí.
Menys mal que tenen aquella carn arrebossada que és boníssima. És boníssima. Sí, no sé si l'han provat vostès, però...
És increïble.
És magnífic.
Sí. I res, una oferta, podríem dir, temptadora i que, segons la cerveseria, doncs, està tenint un fort èxit entre els seus clients perquè, de moment, s'han intercanviat uns 400 litres. Tot això en un dia on també us explico que la primera pel·lícula de Netflix amb doblatge en català ja s'ha convertit en la més vista de tot el planeta. Estic parlant de la pel·lícula de Decibist, traduïda al català El monstre marí, una pel·lícula que des de la seva estrena ha arrasat totalment la plataforma i ha aconseguit superar títols de màxima audiència com ara El hombre de Toronto, el documental La niña de la foto, tot situant-se, com us deia, com la número 1 del rànquing de reproduccions a nivell global. D'aquesta manera, la pel·lícula, que gira al voltant de la vida d'una nena i un famós caçador de monstres marins, sembla ser que ha agradat i molt als usuaris de la plataforma. Així doncs, molt bones notícies pel català, però sobretot pel pacte de la multinacional amb la Generalitat de Catalunya, que sembla ser doncs, que ja està començant a donar els seus fruits a l'incorporar nous títols amb doblatge en català.
Magnífic.
I avui, per acabar, toca parlar de Jennifer López. Perquè per fi aquest dissabte l'actriu i cantant nord-americana ha donat el sí avui al model Ben Affleck després de 2 dècades a Las Vegas i ho ha fet en una cerimònia molt íntima i diferent de la que havien planejat quan eren parella el 2003. Un casament que cataloguen de perfecte i on hem pogut veure una Jennifer López amb un primer vestit blanc que ja havia utilitzat en una de les seves pel·lícules i també amb un vestit amb corsé, escot de paraula d'honor i mànigues d'encaix justament amb un vel. Preciós.
És que no sé què dir jo amb una notícia com aquesta.
Que s'ha casat i aprofitem per posar música.
A mi, això és sí. A mi el que més m'agrada és l'escot paraula d'honor. Que no he sabut mai què vol dir això. Demà li preguntarem a les tietes. Núria Ros, moltes gràcies.
A vosaltres.
Adéu. 3 minuts i arribem a un quart de 6. Ens acompanya Maria dels Àngels Calvo. Bona tarda, professora. Bona tarda i benvinguda de nou.
Moltíssimes
al programa.
Gràcies.
És una d'aquelles persones que hem descobert en aquest programa i el que som molt admiradors. És catedràtica de veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Exacte.
Persona que va amb els ulls molt oberts per la vida i que escolta molt, també, no? Perquè ara estàvem parlant fora d'antena, no de la seva experiència com a veterinària, sinó de la seva experiència en congressos i una mica del que es diu, no? Del que són les conseqüències de tot el que ens ha tocat.
De tot el que ens ha tocat viure i que encara estem vivint.
Que encara estem vivint,
no? Sembla que no ens en recordem, però encara hi som.
Ara parlarem dels animals, però efectivament, donada aquesta experiència, és que ens han passat moltes coses en poc temps.
Moltes coses, moltes, moltes. La veritat és que ha sigut un canvi brutal, per dir-ho així. Sempre diem que tot el tema de tot el que és electrònica i tal ha evolucionat moltíssim, però sense cap mena de dubte també ens ha tocat viure en molt poc de temps molts canvis, no? I l'altre dia, per exemple, que despedíem, per dir-ho d'alguna forma carinyosa, a l'última promoció de veterinària, ells van començar, doncs, fa 5 anys, i fa 5 anys es van trobar en que hi havia també una sèrie de problemes increïbles. Després vam tenir la pandèmia, després vam tenir un atac informàtic que ens va fer que en lloc d'estar treballant a través d'ordinador havíem de fer-ho tota la presencial que poguéssim amb totes les mascaretes i
la guerra.
I possibilitats totals, la guerra, o sigui, tot el que han sigut els canvis de tota mena, no? Els focs, han vist de tot, han vist focs, han vist volcans, han vist de tota mena, no? Per tant, realment jo penso que és que la vida està anant molt ràpida.
Està amb nosaltres Jordi Busquet, que és el nostre sociòleg de referència. La convido que es posi als auriculars. Sí. Jordi, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda, contents d'escoltar-te, com sempre. És que el retrat que acaba de fer la professora Calvo és exacte, vull dir, som un grup de gent molt, molt nombrós, el que de sobte ens han agafat i ens han sacsejat de totes les maneres possibles, i encara hauríem de parlar de les crisis econòmiques, d'allò que tenim per endavant, de la por, en fi, de la calor, aquesta insuportable, aquella amenaça del canvi climàtic. És evident que tot això ens canvia d'alguna manera, no?
Sí, no? I estem vivint un temps de certes calamitats després de la pandèmia, no? Ara s'anuncia una possible crisi econòmica, es parla constantment de l'escalfament global i efectivament són molts canvis que ens afecten, que incideixen en la nostra vida, també en la nostra vida quotidiana, i potser també hem de saber prendre distància, no?, de tot això que està passant i poder assimilar-ho.
Clar, però és tan difícil com prens distància de la tele, com prens distància de la guerra, com prens distància de la calor, que és una conseqüència segurament de tot això, no? Vull dir que sí, que si fóssim allò perfectes en aquest sentit, seria meravellós poder prendre aquesta distància, però ho veiem una mica complicat, Jordi.
Bueno, sí, tenim complicat. El que passa que també tenim instruments moderns per combatre-ho, no? L'aire condicionat, etc. Aviam, jo crec que el que hauríem de fer és distingir el que és realment la conseqüència d'aquest escalfament climàtic, que jo crec que ningú seriosament pot discutir, amb el que són els fenòmens cíclics, no? Per exemple, l'estiu fa calor, en determinats moments pot haver incendis, per exemple, com els que estem patint ara. Això forma part d'una certa normalitat. Ara bé, quan aquests canvis són massa freqüents o quan aquesta normalitat es trenca, doncs, sí, efectivament, això és inquietant, no?
Parlàvem, professora Calvo, ara, sí? Abans de començar, efectivament, diu... Bé, jo, efectivament, ella és catedràtica de veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona, també de farmàcia.
Sí.
Deia, jo, en molts consells, en molts indrets, abans que vaig, i que participa, parlo amb molts amics, molts col·legues psiquiatres, i, efectivament, tot això, tota aquesta radiografia que estàvem fent, té conseqüències directíssimes a la salut de les persones, no?
Sí, realment, el que, evidentment, probablement el sociòleg en sap molt més que jo, perquè jo parlo de referència, no per... Bueno, però també és cert que a la facultat tenim molt de contacte amb els alumnes i veus una mica com estan responent i tenen unes pors que no tenien. Bueno, no cal dir als nens petits que realment hi ha hagut bastant problema de que tornessin a escola i no sabien massa bé com havien de fer-ho. Jo tinc molts amics que tenen nanos petits, no? I allò de portar-los a escola, i per què? Si no cal, si ho podem fer-ho des d'internet. No? Yeah. Vull dir que tot això ens ha donat tota una sèrie de problemàtica i ha fet que també, clar, l'home és realment social, no? Per tant, el que hem de tenir a la nostra vida és la capacitat de poder-nos relacionar. Hem estat una temporada que aquesta relació humana ha quedat molt a base de pantalla, qui la tenia, no? Per tant...
Però si vostè i jo encara estem parlant amb mascareta.
Per això li dic, no? I aleshores, d'alguna forma, realment això és una complicació. I realment jo penso que sí que és veritat el que deia el nostre company, no? De que realment no s'ha de diferenciar el que són els cicles normals de la natura en relació a el que pot passar en cada moment, i el que sí hem de ser és molt responsables del que estem fent i d'alguna manera entendre el que està passant, no? Però això és demanar potser una mica massa, que la gent sigui com molt... que siguem molt capaços de raonar, eh? El que jo sí penso és que el canvi climàtic ens ha portat, o ens ha avançat, ens ha abocat a molts més problemes, amb molta més rapidesa de la que podíem pensar. El fet de que la temperatura pugi fa que hi hagi un desglaç que no hi havia, que els animals d'una zona no puguin estar a l'altra, els canvis aquests de temperatura, doncs, per exemple, en el cas dels ocells, això és un fet evident, no? Perquè sabem que migren i els pobres ja no saben ni quan han de migrar ni quan no han de fer-ho. Uh-huh. I permetin-me que ho digui així. És una mica el mateix que els hi passa als arbres. Floreixen quan no toca i després cau una gelada i aquí s'ha acabat.
Clar.
Llavors, aquí hi ha una sèrie de problemes que realment van molt lligats, no només a el que serien els ritmes cíclics normals de cada any, que hauríem de tenir cada any, sinó que és que ara les quatre estacions de l'any com a tal, jo penso que ja no les podem considerar com a tal, perquè realment el problema és molt greu. Aquí ens estem morint de calor. El meu marit és peruà. I quan truques a Perú, allà faria... tenen un altre... estem a l'altra meitat, no? Però és que en aquests moments ell és de Trujillo, allà és la ciutat de l'eterna primavera. Per primera vegada se'n treien abrics, perquè tenen molt de fred.
Que fort.
Sí. Per tant, què vol dir? Que el que aquí ens estem trobant a temperatures altes, almenys en aquelles localitzacions, estan a temperatures baixes. I això ens està destirotant tot plegat.
Desconcertant.
Bastant, no? Clar.
Recordo, Jordi, quan vam sortir de la pandèmia, va sortir un informe de l'Ajuntament de Barcelona, era un estudi municipal en el que parlava de l'estat de salut mental dels joves, no?
Sí.
Hi havia un 50% dels joves aproximadament que deia sentir-se sol. Sí. El que estem veient, Jordi, és, primer, com molta necessitat de sortir, de relacionar-se, que segurament és completament normal, però també es parla molt d'un augment de l'agressivitat, no?
De la, perdona?
Agressivitat, dic.
Sí. Aviam, jo crec que el que heu dit estic totalment d'acord. I precisament els joves i adolescents han viscut aquest confinament que hem passat i ara estan sortint d'aquesta... Això ens ha afectat a tots, però particularment ha incidit en aquests grups d'edat, i molts han viscut durant aquesta època tancats a la seva cambra, amb contacte a través de les pantalles, etc. I clar... Jo el que crec és que encara estem en una fase, podríem dir, post-traumàtica, no? Uh-huh. Després d'un xoc que hem experimentat tots. I el problema és que després de la pandèmia ara s'anuncia una possible crisi econòmica, estem en un context de canvis molt sobtats en el clima, i això ho estava explicant molt bé la doctora. Efectivament, tot això incideix en la nostra salut mental, també,
clar,
no?
Clar, clar.
Però per això hem de ser... jo crec que aquí hi ha un factor molt important, que és el paper que tenen els mitjans de comunicació, que en part és positiu perquè criden l'atenció sobre aquests problemes, però també poden despertar una alarma, potser a vegades excessiva, eh? Perquè jo crec que ara el problema fonamental, vist en perspectiva, és com ens refem dels efectes de la pandèmia.
Estic totalment d'acord, eh? Jordi, seguirem parlant en un altre moment. Disculpa'm, ara ho entendreu ràpidament, perquè tinc una persona a l'altre costat del fil telefònic que entenc que està en un moment molt complicat i que potser pot atendre'ns ara, però potser no d'aquí uns minuts, perquè ell és Moja, és cambrer d'un restaurant que es diu Bufalvent, al costat justament del segon incendi que està afectant a Pont de Vilomara. I tinc la sensació... Moja, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Crec que, pel que m'expliquen, ha sortit directament a ajudar perquè els Mossos d'Esquadra i perquè els bombers estan completament desbordats, no?
Sí, sí, no hi havia ni bombers ni res. Bueno, teníem aquí la nau aquesta d'aquí de Bufalvent, aquesta de químics, de productes químics i això, i bueno, tenien un depòsit d'aigua i ja està, i hem tingut que sortir corrents amb les mangueres i això, i per part del foc, saps? I
han pogut controlar el foc?
Sí, l'hem controlat, sí, però era clar, es anava estirant tot el rato, saps? Però després l'hem pogut controlar, però uns nervis...
M'ho imagino, perquè clar, estan sent hores molt difícils, no, per vostès?
Sí, molt, però molt. Perquè el teníem al costat allà, saps? I era molt difícil, saps? És molt difícil.
Déu-n'hi-do.
Tens que mirar, saps? Sí, sí, sí.
Ja m'imagino, ja m'imagino. Toca deixar enrere el més ràpid possible. Hi ha molts bombers treballant a la zona, m'imagino, no?
Sí, 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 sí. No, jo treballo aquí al costat. Però en el moment aquell, clar, quan hem pujat allà, quan he pujat jo i tot, hi havia uns de l'empresa que treballen aquí al costat, i estaven en moments també, necessitaven ajuda i això, i hem entrat tots a ajudar-los i això, però era el foc que no parava, saps? Destirava, anava cap a baix, saps?
Clar, clar.
Sí, sí, sí.
En fi, Moja, t'agraeixo molt que hagis estat amb nosaltres per compartir-ho. Moltíssimes gràcies, enhorabona per la feina feta i tant de bo tot això s'acabi el més aviat possible. Una abraçada molt forta i per tota la gent de Pont de Vilomara, eh? Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Bueno, si és una mica el que estem parlant.
Sí, sí, és el que hi ha.
No? És que hi ha. Sortim d'una cosa i ens fiquem sí, amb l'altra i és titular rere titular.
I no parem, eh? I a més, per exemple, tot el tema d'alimentació i totes aquestes coses que realment, bueno, semblava que les teníem relativament controlades, la guerra també ens ha vingut a complicar moltíssim la vida, eh?
Sí, sí.
Perquè Ucraïna realment és el graner d'Europa. I el fet de que no es puguin estar exportant, i a més a mi em preocupa una cosa que de moment encara no s'ha dit, però em permeto dir-la. I és que si el menjar, o sigui, si tot el gra està amagatzemat en barcos, no?
Sí.
I estan esperant arribar a acords, i portem ja quants dies de guerra? Tot aquest gra, amb les condicions en què estarà, com serà quan surti d'allà?
Ja.
Serà profitable? La possibilitat de que tinguem una contaminació microbiològica i, a més, una producció de micotoxines, que això en el gra és importantíssim, crec que això és una qüestió problemàtica, no? I, de fet, per exemple, estan dient que ho solucionarem aviat perquè, bueno, ells ho arreglaran, però, a més, ens vindrà d'altres països. A veure, la gent té que menjar, és cert, no? Quan va haver-hi, si em permeteu un petit exemple, quan va haver-hi el tema de les vaques boges, mal anomenades així, jo en aquella època estava a Brussel·les amb aquests temes també, i deien, bueno, el que hem de fer és eliminar tota la carn que hi hagi, perquè si no, si la gent se la menja, arribarà un moment que es moriran.
Clar.
Van haver-hi països africans que van demanar que els enviéssim la carn, eh? Que preferien morir-se d'això que no de gana.
Que fora, que fora.
I, bueno, doncs no és aquesta la situació que tenim, ni molt menys, però jo el que vull dir amb això és que realment si no es posen mesures que puguin permetre doncs, trobar sistemes substitutius, no podem dependre tant d'una font determinada. Ens està passant igual amb el gas, no?
Yeah.
Comentava el nostre company que, bueno, posem aire condicionat. Sí, sí, l'aire condicionat, com no el regulem, com anem d'electricitat, com anem de fonts elèctriques.
No, s'està regulant ja. La Unió Europea està prenent ara cartes...
No, però em refereixo que si no ens hi posem mesura és que al final, bueno, el món està com està.
Sí,
i la
sí.
pena és que darrere de tot això hi ha qui està traient guanys.
Oh, com sempre
com
passa.
Tot,
com sempre passa absolutament amb tot. Jordi, el Jordi Busquet continua amb nosaltres. No és una darrera cosa, sí. perquè deies, i jo crec que amb raó, que els mitjans de comunicació tenim una feina i tenim una responsabilitat. Efectivament, amb tot això. Però no oblidem una altra cosa també, no? Que són els nous mitjans de comunicació, que són les xarxes socials. I les xarxes socials són un gran... un gran niu de, deixa'm dir-te, de comentaris que no són precisament massa, massa optimistes, no?
No, no.
Sí, és que, efectivament, és un nou element en aquest món. Jo diria un món fora de control, una mica, no? O sigui, esperem que les autoritats, els que manen, els responsables polítics, prenguin decisions i les grans empreses prenguin decisions, però a vegades tens la sensació que ells han perdut, en certa manera, el control sobre aspectes fonamentals de la vida, no? I un aspecte molt important és el canvi climàtic, però també hi ha aspectes potser menors que també ens afecten. Clar, l'erupció de les xarxes socials, que en principi podria ser una cosa molt positiva, perquè qualsevol pot penjar una foto d'un incendi, etcètera, etcètera, però clar, a vegades aquestes imatges potser algú se les ha inventat, o són imatges...
Les fake, les fake news, no? Clar, clar.
I això també genera molta inquietud, vull dir, perquè a sobre la informació que rebem no sempre... És autèntica, no? No sempre és fiable. I llavors això és un element més que contribueix a aquesta ansietat o aquesta angoixa, que tampoc és bona, perquè davant d'aquests moments d'incertesa i de canvi que estem vivint, potser el que es necessita és una mica de serenitat, no? I forçar els responsables a que prenguin les decisions correctes, però amb visió de futur, no curt termini.
Jordi Busquet, un plaer tenir-te amb nosaltres. Moltíssimes gràcies.
Igualment.
Una abraçada.
Molt de gust. Bona tarda.
ens plantejàvem al començament, perquè el tema realment és ambiciós, ho hem dit, no? Perquè més enllà de parlar de tot això, que ja ho hem fet, no és ni la primera ni la segona vegada, no? I hem parlat de les fake news i de la responsabilitat, segurament, que les grans capçaleres informatives tradicionals tenim o tenen en aquest tipus de qüestions, de poder triar el gra de la palla, ara que parlàvem de cereals, no? Doncs, efectivament, aquí hi ha un tema important, no? Però a mi el que m'ha sorprès molt és com aquest canvi que tot això genera sobre nosaltres acaba tenint transcendència també en els animals que ens envolten. Hi ha hagut una cosa molt concreta, professora, que m'ha cridat molt l'atenció, que són els coloms.
Sí.
Que els coloms resulta que ara volen més baixos que abans, i l'explicació és ben curiosa, no?
Bé, tot el que tingui que veure amb un canvi climàtic implica diferents qüestions, com per exemple, evidentment, els vents són uns altres, les forces ambientals són unes altres, on poden trobar l'alimentació és en un altre punt.
Clar,
no?
Clar.
Doncs tot això determina que realment hi hagi doncs, un canvi en la disposició, en el que seria... Els animals tenen un sistema d'orientació, sobretot a nivell d'ocells, com tots sabem, molt important, i per tant, qualsevol cosa que impliqui un canvi, doncs els pot despistar, entre cometes, no? I fer que vagin a raure un lloc que no tocava.
Explicaven,
no?
Corregeixi vostè, si m'equivoco, però m'explicaven que com durant la pandèmia no hi havia cotxes, no hi havia gent, els coloms es van acostumar a arribar al Terna per aconseguir menjar.
Clar.
I que des d'aleshores els coloms de Barcelona, m'imagino que no és exclusiu a Barcelona, però volen més baix.
Bueno, no solament volen més baix, jo visco en el centre de Barcelona, al carrer Sepúlveda, vull dir, un carrer ben cèntric, cada matí jo m'aixeco a les 5, però és que a les 5 i mitja ja comencen a cantar els ocells.
Sí, sí.
I això passa des de la pandèmia, perquè abans no els senties.
Clar.
Llavors, hi ha hagut una situació, també és veritat que jo soc entre Borrell i Viladomat, el carrer Borrell ara és illa, no? I
sí,
per tant,
sí.
Allà hi ha moltes zones on la gent se senta a menjar, la gent, no? Vull dir que hi ha
hi
una zona on passa...
Que,
clar, llavors,
baixen...
és molt normal, i
clar.
Trobes ara una quantitat d'ocells que abans no trobaves. Tinc un company a la facultat que viu per aquella zona, i ell es dedica als ocells, bàsicament a tot el que són les citàcides, lloros, etc. I ha trobat tres espècies que no es trobaven per Barcelona.
Vull dir
que realment, clar, han tornat a venir, no? El que passa que també tenim la invasió de tot el que són doncs, les gavines, no? Que això és un tema complicadíssim de poder arribar a controlar, perquè, i, bueno, i certament en l'època en què vam estar més tancats, per dir-ho d'alguna forma, la gent tampoc menjava fora al carrer.
Clar.
Tampoc trobàvem menjar. Havia la gent que surt a tirar els ocellets els hi dirà que sempre et trobes, no? Gent que va repartint no repartia, per tant havien d'anar a buscar el bonament que podien arribar a trobar, no? I tot el que són en zones on hi hagi més aviat doncs, els petits parcs o grans parcs que puguem tenir, no? Que hi puguin haver-hi coquets i totes aquestes històries així, doncs és el que realment els serveix més d'aliment.
Que interessant, eh?
Sí.
I aquella gent que d'alguna manera doncs ha passat per un moment personal complicat, no?
Sí.
Diguem, nervis i de més.
Sí.
La seva mascota, això se li transmet?
A veure, la mascota, quan està molt propera... Hi ha una cosa que sembla broma, però a vegades, fa molts anys, jo me'n recordo que n'hi havia estudiat veterinària encara, i ho deien en plan així del carrer, no? Deien, tu fixa't, quan una persona fa molts anys que té un gos, s'acaben semblant. No, perquè no és que... A veure, físicament...
En alguns casos és veritat.
Oi que és veritat?
I bueno, tant.
Doncs, això que sembla una cosa absurda, adoptem unes condicions, la forma, ens assentem en el mateix lloc, tens les mateixes costums... No, és que és veritat.
No, estic pensant en el meu gos, ara.
A veure.
Aquest matí l'he tret, és cert que feia calor, però quan l'he deixat allò al pipicant, el primer que ha fet és seure.
No, clar. És que...
Sí,
no, clar, llavors, esclar, aquí hi ha tota una sèrie de qüestions que, a més, malauradament, i això sí que penso que és un error que cometem, els humanitzem massa.
Estic d'acord.
Clar, llavors, jo per mi això és una barbaritat. És molt lògic que si un gosset no pot caminar perquè és vellet, no el deixis a casa, sinó que el posis com sigui i el portis a passejar.
Clar.
Però que et trobis la senyora, que el gos està perfecte, però com que es cansa, l'ha de portar amb un cotxet, no? I ja no cal dir aquells que els vesteixen a última moda. Havíem tingut un alumne a la facultat que anaven de conjunt, el gosset i ella.
O sigui,
de veritat. O sigui, hi ha coses que realment, bueno, perden la mesura que haurien de tenir, no? Llavors, jo penso que si ells poguessin parlar, ens en dirien tantes de coses. No? Dic, però què fas, home, que jo... Això és com allò, és que té calor, bueno, té calor. Si no estigués amb tu, que sobreviuria i a lo millor més tranquil, doncs siguem capaços d'entendre que quan la seva espècie és d'aquesta forma és perquè té unes condicions per poder sobreviure a viure. Si no, ja hagués evolucionat cap a alguna cosa, ja tot el que ens van explicar Darwin, no? Vull dir que hi ha coses que són ben evidents, no? En llocs hi ha gats i gossos que no tenen pèl, perquè estan en zones on si tinguessin pèl, no us en guardo el que els hi passaria. Doncs, bueno, una cosa una mica similar, no?
Jo que, com acabo de dir, tinc gos, penso, i ja estic bastant d'acord amb tot el que està dient vostè, però crec que hi ha molta gent que té gos, que això que està dient vostè li deu semblar una burrada.
Sí, no, clar que sí, clar. No, hi ha gent que no està d'acord, però, bueno, a veure, jo he tingut gat i me l'he estimat molt, i no en vull més perquè vaig passar-m'ho tan malament quan se'm va morir, que no vull tornar a repetir aquesta trista experiència. Però sí que és veritat, doncs, que ja... Però, en canvi, jo considero, a part del paper que juguin els animals de companyia, jo crec que els animals de companyia juguen un paper molt important, sobretot a la gent gran, perquè sort que tenen el gat o el gos, més aviat el gos, s'arreglen cada tarda, surten a passejar cada tarda, tenen de què parlar cada tarda, no? A lo millor amb la...
Tenen a qui cuidar, també,
no? A qui cuidar, se senten... I llavors, també jo sempre als meus alumnes els dic que els veterinaris tenen que tenir una faceta molt important de psicòlegs, perquè quan els hi va la velleta amb el seu gosset, que és el que a lo millor és l'única que... el ser viu que li queda, no el pots tractar, bueno, tampoc ho farien, no? Però suposo que m'entén el que vull dir, és a dir, que has d'entendre que per ells és fonamental, i qui diu el gat, diu el gos, diu l'ocell, la tortuga o el peix, és igual això, perquè cada persona posa l'estimació en l'ésser viu que li sembla millor, o a vegades amb les plantes també, no? Però bueno, aquestes ja tenen un altre caire, no?
És interessant el que ha dit sobre la humanització, dels gats i sí, dels gossos, sobretot diria dels gossos.
Dels gossos, perquè els gats no es deixen tant. Per això. Els gats són molt independents, per sort per ells.
Però un gos ho entén, això? Vull dir...
No és que ho entenguin. El gos, a veure, el gos, segons tota l'experimentació de Pavlov, per exemple, doncs tu l'acostumes a fer una cosa i a través d'un prèmit o una... Bueno, doncs tot això ho va aprenent, no?
Clar.
Llavors, esclar, si li dius que se senti i llavors li dones un no sé què, o si... Aquestes coses són així. No és que tingui la capacitat d'entendre amb el concepte que nosaltres tenim d'enteniment, però sí que agafa uns hàbits que fa que aquells hàbits els vagin repetint. Llavors, clar, arriba un moment que si tu estàs acostumat a que... Quantes vegades jo, quan tenia el meu gat, me venies per a la porta i sabia l'hora que arribava, perquè ja era l'acostum. I això que era un gat, eh? Pues no cal dir
no,
que
jo tenia un gat que ficava la pota perquè no tanqués la porta i no marxés.
No, el meu es posava a terra a l'hora de sortir el dematí, a terra davant de la porta, quan ens anava el meu marit i jo, i allà plada, allà no el treies. Vull dir, l'havies de treure perquè et deixés sortir. Però, bueno, això són qüestions que la gent que no té animals no ho pot entendre de cap de les maneres.
És molt bo tenir un animal, no?
Molt bo. Jo penso que és molt bo i és una molt bona cosa ensenyar a les criatures, però sobretot a tenir un animal a casa, però que han de ser molt conscients de lo que això significa. Com deien sempre, sempre s'ha dit, no és un joguet, no és allò que puguis... Ara entrem en una època, ahir mateix comentàvem per televisió, no sé si era per la ràdio que ho vaig sentir, bueno, la quantitat d'animals que s'abandonaran aquest estiu serà terrible. Perquè és que, a més a més, hi ha una cosa, hi ha molta més gent que té animals ara que abans.
Per la pandèmia.
I hi ha una cosa molt trista, que l'altre dia m'explicava una persona del Col·legi de Veterinaris, i sobre la que no sabem massa com lluitar-hi, però ho estem intentant, s'estan trobant amb algunes grans clíniques veterinàries que els arriba l'animal i aquell animal ha estat maltractat. Perquè la nostra agressivitat no només la llancem contra la persona,
també contra l'animal.
I a més, s'està utilitzant, i això s'ha publicat, s'està utilitzant també com a sistema, igual com quan allò que diem de que mates el nen perquè la mare pateixi, doncs mates el gos o fas mal al gos perquè la persona, la mestressa...
Violència vicària aplicada a través de la mascota?
Això està passant.
En sèrio?
Jo ho trobo gravíssim. O sigui, si amb els nens no ho puc entendre, amb els animals tampoc, perquè són tan indefensos, no? Que tampoc, vull dir, no. I ja li dic, una de les coses que se m'ha plantejat és perquè, bueno, estic en unes comissions d'ètica i tal, i una de les coses que se m'ha plantejat és com ho podem fer, perquè els propis Mossos han dit, bueno, com podem demostrar que aquest gat o aquest gos ha estat maltractat? Perquè, clar, pot ver que el gos no dirà, m'han pagat, no? Vull dir... Clar, llavors...
Bueno, reprodueixen una sèrie de comportaments, però clar, això ja és molt subjectiu, no? Clar, tu n'adones quan un gos ha estat maltractat per reaccions concretes que té en determinats moments.
Tu trobes a vegades, per exemple, a vegades tu trobes en persones que vagin a fer, que facin acollida d'un animal que està en la gossera. Si aquell animal ha estat maltractat, li costa molt portar-lo a casa i que s'acostumi a casa, perquè el maltractament, allò que dèiem, ho aprenen com a una qüestió clara i, bueno, allò que diu, no? Gat escaldat, d'aigua tèbia ja fuig. Doncs una cosa una mica així, no? Però amb lo habitual, i per altra banda també és cert que tu amb un gos, bueno, dic el tu no sé per què, vull dir, amb un gos, persones que no siguin com han de ser li poden donar una patada i el gos després anirà a llepar-lo igual. Perquè
això
els animals
és el que demostra
no
la diferència entre el gos i el tipus aquest, no?
Llavors, això és una cosa que malauradament, ja dic, i per mi és gravíssim que puguin arribar a utilitzar-lo amb el sentit aquest, no? De faig mal a través de qui tu més estimes, sigui qui sigui, no? Vull dir, sigui una persona o sigui un animal.
És horrorós,
això em sembla
horrorós.
I això demostra la baixa qualitat que a vegades tenim, no?
Déu-n'hi-do.
Sí, sí.
Sempre que ve Maria dels Àngels Calvo, ens quedem amb ganes de més. És veritat, sempre ens quedem amb ganes de més.
Ara
li vaig a preguntar per una altra cosa,
sí,
perquè veig que vostè és d'una versatilitat temàtica, no?, que seria perfecte tenir-la sempre, no?, i podríem anar parlant una mica de tot plegat. No?
Que amable, moltes gràcies.
És cert. Ara, de seguida, parlarem d'un llibre que es diu Escúchalos, por una crianza con empatía.
Sentit.
És interessant recordar sempre que aquell que un té al davant, per molt petit que sigui, és una persona, no?
I tant. És que, a més, amb un nen petit l'estàs formant des de petit, no? I hi ha una cosa que jo penso, els nanos que tinc jo a la facultat, jo els he dit nanos, i me'ls estimo tots molt, però són grandets, ja tenen 18, 19, comencen els 17 o 18, i els vas perquè, com que tenim tutories, amb alguns els tenim molt de temps, fins i tot acaben i encara et continuen venint a veure, que això és fantàstic. Però jo penso que una cosa que no podem oblidar amb la canalla, que suposo que és del que parlareu bàsicament, és que no es pot oblidar que no només és l'escola qui mana i qui ajuda, no qui mana, sinó qui està formant a la criatura. I això quan va començar la pandèmia, amb unes taules rodones que vam tenir, recordo que em van preguntar què penses tu de que els nens estiguin a casa i tal. Jo els vaig dir, jo penso que és un bon moment per aprofitar perquè els pares se'n donin compte de què fan els nens a l'escola, no? I que d'alguna manera entrem novament amb tenir empatia també amb els mestres, a tenir empatia també amb la feina de la canalla i muntar les coses perquè puguin fer-les bé.
Clar.
Llavors, tot el que els ensenya, o sigui, a més els nens són, si dèiem dels gossos i dels gats, els nens són esponges totals, no? I jo crec que és molt, molt important la forma com, el professor que ha escrit el llibre ho sabrà millor, però l'empatia és el més important. Si tu vols aconseguir que els nanos funcionin, realment els hi has de transmetre uns valors, que si no anem malament.
Maria dels Àngels Calvo és catedràtica de veterinària i farmàcia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Un plaer sempre tenir-la amb nosaltres. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies, us hem convidat.